Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Aquí estem, i tant que sí, faltaria més. Bona tarda, Riqui.
Hola, bona tarda, Candela. Bona tarda a tots els amics i amigues que, com sempre, esteu aquí a la sintonia de la cadena Pirenaica.
Això,
ben fet, ben fet. On estareu millor que a la cadena
Pirenaica.
Jo sempre li dic Pirenaica.
Ja ho sé.
Pirenaica.
I Pirinès.
I Pirinès. Sí, Pirinès, Pirinès.
Ai, mira, la Gemma Nerga,
sí, la
està
bona...
a la televisió, ara fa un programa en català,
sí, sí,
però torna, diguéssim, en àmbit estatal, Pau Estat Espanyola, Ràdio Televisió Espanyola.
Correcte, sí, i detrás del Broncano, eh?
Oi, 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 oi.
O sigui que...
amb un programa que ja s'ha fet, eh?
El Broncano li fa de taloner, eh?
Home.
Home.
Ens passem, tampoc,
home,
no?
Home, home, home.
Doncs sí, recordeu un programa que es deia 59 segundos? Doncs...
sí, aquest programa el feia la Mamen Mendizábal, eh? I ara, doncs, el farà la Gemma Nierga. I s'estrena avui, a partir de les 22 hores 50 minutets, darrere de l'amic Broncano.
Això.
I avui tindrà com a convidats el ministre de Transports, Òscar Puente.
I Andreu Buenafuente i Berto Romero.
Exacte. Mm? Aquests seran els convidats d'avui d'aquest programa realment original. Aviam si les coses li van bé i doncs té unes bones audiències, tant de bo similars a les del Broncano.
Oh, home, no sé jo,
potser es demana massa, no?
Jo crec que sí.
Vés a saber.
Tot i que ahir el Broncano va quedar segon al rànquing perquè El Hormiguero amb el Revilla, que la veritat feia molts anys que no sortia a la televisió.
Sí, però mira, escolta...
el Revilla, el de les anchoas del Cantàbrico.
Sí, sí, però jo et dic una cosa, eh? Jo el que faria és ja donar-li un programa...
Jo ho faria col·laborador setmanal.
Jo li donaria un programa, Candela, que fes ell un programa.
No, potser... hi ha gent que han d'anar com a convidats, no,
bueno,
no com
bueno,
a presentadors,
bueno, però
eh?
És que aquest tio té un tirón, eh, que és...
no ho sé, tu.
Acollonant.
Acoxonant.
Acollonantes.
Doncs sí, a Miguel Ángel Revilla, qui fou en el seu moment, doncs...
el president de Cantàbria.
Ah, això mateix,
president
eh?
President de Cantàbria.
Això mateix,
tant,
eh?
L'anxova del Cantàbrico.
L'anxova.
L'anxova del Cantàbrico.
I el Sobaos Pasiegos també, eh?
No, però allò no és d'allà, eh, em sembla.
Sobaos Pasiegos.
Em sembla que no és del Cantàbrico.
Com que no?
Em dona que no.
Aquest dona.
Que és d'un altre, indret. Em sembla.
Perdona?
No?
Perdona?
No.
Todas las mañanas, vaso de leche y un sobao. Es mi desayuno. 7:30 de la mañana, 365 días al año, lo mismo. ¿Sabes cuántos sobaos se hacen al día en Cantabria? 3,5 millones de sobaos diario.
Què et sembla?
Pues mira, jo
és de Cantàbria o no, el sobao?
Sí, sí, no està clar, doncs... que sí. Jo em pensava que era d'algun altre indret, com deia abans. Bueno, és igual. Ahir a l'Hormiguero... Antena 3, 2.191.000 espectadors, la Revuelta, que a més tenia com a convidat a un prestigiós cirurgià.
Sí, aquest senyor ha operat, crec que a 134 països.
És impressionant.
És jove, enguany farà 50 anys, és gallec i fins i tot, imagina't tu, en països tan hermètics com Corea del Nord.
Sí, imagina't.
Sí.
Bueno, ell és el Diego González Rivas.
Ah, això mateix.
Aquest, com dèiem, prestigiós cirurgià, que va aplegar 2.112.000 espectadors, eh? O sigui, una miqueta...
No està malament. Una miqueta
menys. El minut d'or se'l va emportar, això sí, també El Hormiguero, amb el senyor Miguel Ángel Revilla, a les 22 hores 58 minuts, amb 2.515.000 espectadors que veien el programa en aquell moment.
I ahir vam tenir Champions.
Oh, sí.
Me catxins l'olla.
Oi.
Paris Saint-Germain, al minut 90, va, i fa un gol.
Ah.
Que s'ho mereixia, eh?
Pobre Gazzaniga.
El Gazzaniga és el porter del Girona, perquè ell jugava... PSG, com diuen, amb el Girona, encara com no diuen Girona, eh?
No, diuen Girona.
Ui, pobres d'ells que diuen Girona.
Bé, doncs, a les 21 hores, un minut, que és quan va començar el partit, hi havien 432.000 espectadors, és el 29% de share, però recordem un cop més que estem parlant de, en aquest cas, televisió de pagament, perquè los partidos se paguen menos en la Xina. La Xina són gratis.
Ah, sí?
Sí, sí.
Però els que juguen ells?
Com vols dir? No.
La Champions és de, és de gratis.
No, bueno, aviam, la Champions no ho sé, però la Lliga Espanyola, la Federació va signar un conveni amb la Xina.
No, això és que és el xino de l'Espanyol.
Bueno, doncs el xino de l'Espanyol... Bueno, el cas és que els que vulguin veure la Lliga Espanyola a la Xina els hi surt absolutament gratis.
By the face, no?
By the face, exacte, exacte.
Molt
bé. Ni més ni menys.
Bueno, apa, què? Apa, aquí.
Apa.
Continuem.
Aviam, tenim partits de Champions.
Sí.
Avui ja...
avui juga el Barça.
S'acaba la primera jornada.
A Mónaco.
Exacte. Avui juga a les 18:45 Estrella Roja Benfica, a les també 18:45 Feyenoord Bayer Leverkusen, a les 9 Atlètic de Madrid Leipzig, a les 9 també Mónaco-Barcelona, a les 9 Atalanta-Arsenal i també a l'últim partit que tanca aquesta primera jornada, que també juga a les 9, Stade Brestois, és francès, és un equip francès que també li diuen el Brest.
Molt bé.
Sí, que juga davant del Sturm Graz.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com sempre, saludem a la Laura Dellarès en aquest moment, en aquests minuts en els que dediquem un espai aquí al Passeu Sense Trucar a la psicologia. Hola, Laura, benvinguda.
Què tal, com estem?
Molt bé. Avui el tema que ens vols parlar va dedicat a les fèmines, no? A les dones, sí. A les futures dones, més aviat.
Sí, sí, sí. Bé, a les futures i a les que ja ho som, que també ho patim bastant.
Perquè tenim algú al voltant que està en època pre-pre o...
Bueno, a veure, parlem de la síndrome premenstrual i aleshores qui més qui menys,
sí,
abans de tenir aquells dies de menstruació pot haver-ho patit.
Clar.
Pot haver-ho patit. I com és un tema que, a més, no se'n parla gaire, cada cop se'n parla més, però no se n'ha parlat massa,
no.
Doncs és un tema que molta gent encara avui dia desconeix.
Jo com a síndrome, doncs no ho havia sentit mai. I ara em ve el pensament també que un altre dia també pot ser molt interessant el tema del postpart.
També, també.
Eh?
També tenim... També tenim aquí tema per parlar estona.
Per això. Però ara centrem-nos en el que ens dius tu, premenstrual. Jo em pensava que et referies al moment en què ha de venir la menstruació per primera vegada. Tu vols dir allò de cada mes, no? De cada 28 dies, no?
També se'n podria parlar.
Veus?
La Candela em
dóna idees. Tu vés apuntant, tu vés apuntant. Vinga, som-hi.
Aviam, anem a començar per definir-ho, no? Què és el síndrome premenstrual? És un conjunt de sintomatologia física, psicològica i conductual que es dona dies abans de que tinguem la menstruació. Normalment, entre 3, 4, 5 dies abans de que tinguem la menstruació.
Uh-huh.
Aquests símptomes, que ara els definiré, poden manifestar-se amb més o menys intensitat. El que és interessant aquí és la durada. El primer dia de menstruació ja comencen a perdre i normalment durant la menstruació ja s'eliminen del tot. Quins símptomes podem tenir?
A veure.
Doncs podem tenir canvis d'humor i generalment canvis d'humor cap a negatiu. És a dir, que tindrem una tendència cap a la irritabilitat, cap a l'ansietat i cap a símptomes de tristesa. Això doncs, es pot traduir doncs, en persones... amb dones que s'enfaden amb més facilitat, que no entenen per què, perquè moltes vegades dius, per què m'he posat feta una fera amb una tonteria, no?
Uh-huh.
Que fins i tot pot haver-hi una mica de sensació de pèrdua de control, de dir, perdre els papers,
sí.
Que es diu en català, no?
Sí, sí, sí.
Després tindríem també l'altre extrem, el sentir-se nostàlgic, no? I a vegades el que és molt curiós és que passa que ens agafa amb una persona en particular, o amb un animal i estem com molt sensibles, eh? Mm-hmm. I tenim la llàgrima fàcil, que aquest és el següent símptoma que produeix, que és la labilitat emocional. Són els canvis en l'estat anímic, en les emocions, sí, no? Puc estar bé i de cop i volta, pum, començo a plorar i en fi, i tot em sembla supertrist. Doncs això seria una mica també produït pel mateix. Tindríem també canvis en l'apetit, generalment més gana, ho sento.
És així.
Podria agafar-nos per l'altra banda, però no. Normalment el que tenim és més gana i el que tenim és un desig d'aliment dolç o hipercalòric. Uh-huh. És a dir, que tampoc no és habitual que ens agafi per menjar pastanaga.
Ja.
Ja, podria agafar-nos per aquí, no?
Però no.
Després tindríem també canvis en la son, normalment més son de l'habitual.
Sí.
I aquella sensació de sentir-te botida, de sentir-te inflada, uh-huh, que et pesen les cames. Això també hi ha moltes dones que fan retenció de líquid, bastanta retenció de líquid també influeix, i tindríem després el que seria la fatiga o la manca d'energia, mals de cap, sensibilitat als pits i, en alguns casos, dificultats per a la concentració. Així que, com veieu...
Sí, escolta, és fantàstic, eh?
És
una cosa, una alegria... Que és cada mes... podria ser tot el contrari, no?
La veritat és que entre aquests 5 dies previs que estem fatal, més els dies de la menstruació, que tampoc són massa còmodes, per dir-ho d'alguna manera,
i algunes
persones que noten també dolors en l'ovulació, la veritat és que no fem net. Això és veritat. Però el fet de saber que això existeix és un gran pas en endavant, perquè encara se sent masses vegades, no?, parlar a les persones de forma banal. Bueno, aquesta és que ha de tenir la regla, està histèrica,
sí,
no?
Sí.
Moltes vegades ens ho diuen i no és del tot just, perquè, clar, aquest conjunt de símptomes que se'ns ajunten, la veritat és que doncs no podem estar com cada dia, no? I això, aquest síndrome, quan es manifeste amb una intensitat, anem a dir, mitjana, doncs seria el síndrome premenstrual. Però també té una versió clínica, que és quan aquests símptomes es manifesten amb una intensitat molt més elevada i, fixa't, Candela, si ara ja comencem a posar l'accent sobre aquestes coses, no?, sobre el cos de la dona, que ja sabeu que és molt cíclic, no?, i bastant complex, que fins i tot en els manuals diagnòstics de psicologia ja s'ha definit que quan aquests símptomes que parlàvem ara tenen una intensitat més elevada, doncs tenim un trastorn disfòric premenstrual. Està contemplat a dintre del que seria la categoria de trastorns depressius, i, com us deia, doncs són tots aquests símptomes que hem descrit ara, amb una intensitat força més elevada, i el que és important aquí és que interfereixen en la vida de les persones, és a dir, que trobarem persones que quan estan en aquest estat són incapaces de sortir al carrer, de relacionar-se, perden molta eficiència a la feina. Us hem parlat abans de les dificultats de concentració. Doncs quan tenim ja aquest trastorn diagnosticat és perquè segurament les dificultats de concentració siguin bastant importants, no? I aleshores ens porten doncs problemes en la vida personal, en la vida professional i, lògicament, molt malestar a nivell clínic. Per tant, ja tenim un trastorn que a sobre la taula.
Mira, si fa segles que existim, que la humanitat roda pel món, però és molt recent que se'n parli, no, de aquests dies de que has d'estar de baixa perquè és que no t'aguantes dreta, que estiguin contemplats.
Exacte. De fet, això s'està començant a parlar ara. Hi ha dones que pateixen moltíssim els primers dies de menstruació i és físic, vull dir, realment és dur. Però és el que dèiem, que entre tots hem d'aconseguir doncs normalitzar que es pugui parlar d'aquests temes, no? Jo recordo fa anys que fins i tot dir que una estava amb la regla era com un pecat.
Sí, sí. Com avergonyida, no?
Exacte, o tacar-te, no?
Com a tabú, no? Sí, vull dir... Sí, tens tota la raó. I també és una cosa tan normal i tan natural, no?
Clar, però... jo penso que a poc a poc la ciència també es va posant les piles amb aquests temes i va trobant, doncs això, va trobant diagnòstics, i és important tenir un diagnòstic perquè a través del diagnòstic podem tenir doncs mesures preventives i mesures de cura, no?, per tots aquests temes. Fixa't que la prevalència d'aquest trastorn en la població de dones menstruants va de l'1,8% al 5,8%. Uh-huh. És a dir, que tampoc vindria a ser un percentatge, encara que diguin petit, jo considero que és bastant. Per què es dona aquest síndrome, no? Perquè el primer que ens podem preguntar és, ostres, amb el pas dels anys que estem menstruant, no ens arribem a adaptar.
Això és el que anava a preguntar, si eren símptomes doncs més de primerencs, no? De joventut, adolescència, i a mesura que passen els anys doncs ja van desapareixent, o pots tenir des del començament fins al final.
Doncs males notícies,
perquè
resulta que no està calculat així, sinó que més aviat depèn de les hormones i de com funcionen els nostres cicles hormonals de cada una. Pot ser que es comenci sense tenir-ne notícies d'aquest síndrome i que més endavant es desenvolupi. Pot ser que des del principi una dona doncs ho tingui i vagi i l'acompanyi fins al final. Depèn de cada cosa. En tot cas, el que sí que està clar és que tenim dues hormones que en són responsables, que són els estrògens i la progesterona, que ara en parlem una mica. Intentaré fer fàcil perquè es pugui entendre.
Som-hi.
Perquè ho puguem entendre totes, el cicle menstrual té dues fases. La fase folicular, que aniria des del primer dia de la menstruació fins a l'ovulació, és a dir, a 14 dies, em sembla que és, i la fase lútea, que aniria després de l'ovulació i fins a la menstruació. Uh-huh. I hi ha dos protagonistes, els estrògens i la progesterona. Els estrògens són protagonistes durant la fase folicular, és a dir, des del primer dia de la regla fins que fa l'ovulació. I la seva funció és anar preparant l'úter per una possible implementació d'un òvul fecundat, que tot estigui ben a punt. Ells preparen una miqueta el que seria el llitet.
No, sí, és fantàstic, vull dir, és
que...
Sí.
Sort que ho fan sense que ho haguem d'entendre, perquè si haguéssim d'entendre...
Que espavilats.
Em sembla que no ens en sortiria.
No, tens tota la raó.
Clar, què passa amb aquestes dues hormones? Que quan nosaltres diem hormones, hem de pensar que també hi ha la regulació de neurotransmissors. Els neurotransmissors són els petits missatges que passen a dintre del cervell. Aleshores, els estrògens, que estan en el primer dia de menstruació fins a l'ovulació, tenen efectes sobre dos neurotransmissors, que són la serotonina i la dopamina. Uh-huh. La serotonina és la que modula, la que s'encarrega de l'estat anímic, de l'apetit i de la son. D'acord? Uh-huh. Aleshores, què passa? Que durant la fase lútea, que és després de l'ovulació fins que m'arribi la regla, doncs els estrògens en aquesta fase disminueixen i la que augmenta és la progesterona. El fet que els estrògens disminueixin pot fer disminuir també l'activitat de la serotonina i aleshores ens afecta a l'estat anímic, tenim símptomes de tristesa, tenim més irritabilitat i tenim canvis en l'apetit. Per tant, ja veieu que és una qüestió neuroquímica bastant complexa.
Déu-n'hi-do.
Al mateix temps, com que també els estrògens es relacionen amb la dopamina, doncs en aquest cas la dopamina està relacionada amb el plaer i la motivació. Per tant, com que van a la baixa, ja sabem també què passa.
Baixa la libido.
Exacte. Uh-huh. Amb el plaer, amb les ganes de fer coses, no? Amb aquella fatiga que tenim, doncs per qui s'explica, no? Alhora, què passa? Que tenim també la progesterona, que us he dit que era la que s'encarregava, la que entrava en acció, no?, sobretot després de l'ovulació i fins que torna a venir-nos la regla. Ella el que fa és preparar l'endometri i en el cas de que hi hagi un embaràs, ens permet mantenir-lo. Per tant, és força important. Sí, malgrat que ens pugui causar algunes molèsties, li hem de tolerar que estiguin nosaltres, no?
Sí, sí.
Ella es relaciona molt amb un altre neurotransmissor que es diu GABA. El GABA, diguéssim que seria per dir-ho molt, molt fàcilment, la benzodiazepina natural del cervell, és a dir, que és el neurotransmissor que calma el cervell i que ens inhibeix. Sense el GABA seria difícil poder entrar en un estat de tranquil·litat o poder-te preparar per anar a dormir, simplement. Seria bastant difícil. Aleshores, què passa? Que la progesterona pot alterar la regulació d'aquest neurotransmissor. Si altere i n'hi ha molt, doncs estaré com molt més apàtica, molt més... més tranquil·la, no? Sí. Però si n'hi ha poc, doncs estaré molt més accelerada, no? I facilita doncs, tota la irritabilitat de la que comentàvem abans. Com veus, és un còctel bastant meravellós,
Bastant potent, tu.
Bastant potent. Per això, quan banalitzem amb aquests temes, no?, i diem, oh, és que està histèrica, clar, pensem que darrere de tot això hi ha un còctel hormonal i de neurotransmissors increïble, no? Quines estratègies podem dur a terme, i aquí sí que no us puc donar massa miracles, però per millorar tota aquesta sintomatologia.
Digues. Doncs,
sabent això, bueno, el primer és saber això, per entendre què ens està passant, perquè com us he dit, durant molts anys d'això no se n'ha parlat.
No, no.
I aleshores, de cop i volta, la primera persona que quede sobtada sóc jo, no?, que dic, ostres, ara em canvia l'humor, ara m'enfado tant per una cosa que en principi és insignificant, i a sobre de que estic malament, perquè és real que estic malament, no ho acabo d'entendre. Per tant, entendre això jo penso que ja és un pas de gegant, no? Després, una cosa que ens pot ajudar molt és portar els calendaris menstruals. Ja sabeu que els telèfons tenen aplicacions fantàstiques.
Home, avui en dia sí.
Clar, que tu marques, no?, quan has tingut la teva regla i després ells ja van fent aquests càlculs i saps quan ovules i... Doncs això ens va bé perquè si detectem que comencem a canviar d'humor, que comencem a sentir-nos, fins i tot no ho he dit, però hi ha afectacions també entorn a com ens percebem, com percebem la nostra imatge, que si em veig més lletja, que si em veig més inflada, és normal que surti més acné també. Aleshores, si nosaltres ja entenem que ens està passant això i a més ho confirmem amb el nostre calendari, veiem, ah, vale, és que estic en aquests dies, doncs ja m'ho puc prendre tot amb més calma, no? Després el que hauríem de fer és intentar reduir l'estrès, perquè el nostre cos està ja molt estressat perquè està doncs, amb tot aquest còctel hormonal. Què podem fer? Doncs podem fer exercicis de meditació per rebaixar l'activitat del cervell, però també esport, perquè l'esport genera substàncies que... que activen el circuit de recompensa del cervell. I hem dit abans que la dopamina, que és aquest neurotransmissor que relaciona amb el plaer, el podem tenir a la baixa. Per tant, doncs, podem fer activitats esportives, activitats que siguin més basades amb el mindfulness, meditacions específiques per desviar l'atenció, i això va molt bé quan hi ha dolors, per exemple, perquè si tenim l'atenció focalitzada sobre el dolor, doncs el notarem encara més. Portar una bona higiene alimentària, això és bàsic, perquè quan parlem de sistema hormonal, doncs l'alimentació interfereix bastant. Portar uns hàbits de son, intentar dormir les nostres 8 hores, sempre doncs, mitja hora avall, mitja hora amunt,
però
més o menys a la mateixa hora, intentar mantenir per reduir doncs, aquest cansament que ja sabem que tindrem, no? Evitar o reduir les begudes estimulants. Se sap que la cafeïna, l'alcohol, poden interferir amb tot el sistema hormonal, per tant, intentar-lo reduir. I, sobretot, si detectem que en comptes de símptomes de tristesa el que tinc són símptomes depressius, és a dir, que la intensitat és molt més elevada, que començo a tenir pensaments que no acabo d'entendre, aquí sí que ja hauríem de consultar amb un professional.
Molt bé.
I sol ser necessària una consulta multidisciplinar, perquè aquí, doncs, des del ginecòleg, passant pel psicòleg també i pels endocrins, se sol treballar amb consultes multidisciplinars, perquè, com heu vist, afecta a diverses coses, Després, doncs, no hi ha miracles. Regalar-nos petites estones, entendre que estem en dies que seran complicats, doncs, si puc fer una activitat que a mi em ve de gust, sí, millor. Perquè m'apujaré l'estat anímic, que sé que tindré tendència a tenir-lo cap a baix. Si em puc fer un bany relaxant, perfecte. Mimar-nos una miqueta. Parlar del que ens està passant, això és molt important. Expressar les emocions. Per què? Perquè és probable que quan estic irritable tingui tendència a interpretar el que diuen els altres de manera negativa.
Ja, que llavors estàs tu negativa, doncs vinga.
Llavors, clar, em dius qualsevol cosa i jo penso, clar, és que ho ha dit perquè ja n'està parla d'estar aquí, pa, i em monto la meva pel·lícula mental,
sí, sí,
quan potser l'altra persona ho ha dit sense cap tipus d'intencionalitat. Sí, sí. Però si comento les coses, facilito que hi hagi aquest diàleg i redueixo la possibilitat de que hi hagi males interpretacions. Per això jo sempre recomano parlar de les coses, de com ens sentim. Si en aquests dies estem més sensibles, doncs també ho podem comentar. Així també, escolta, fem una mica d'alliberació emocional,
que sempre que sí,
ajuda, eh?
I tant que sí.
I acabo.
No, digues.
Intentar no jutjar-nos.
Oi.
Això és principal.
Sí.
Això és principal. Més comprensió i menys judici.
Això mateix, això mateix. Això en moltes ocasions de la vida ho hem de fer, ens ho has repetit molts cops i suposo que continuaràs fent-ho, eh?
Sí, sí, jo sóc matxacona, ja ho saps.
Doncs res, tenim tants temes i tenim també molts dies, així que anirem parlant. Moltes gràcies, Laura.
Gràcies, Candela.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Una mica de twist per acabar.
Sí.
Remenem els malucs.
Remenem. Sí, perquè avui que és 19 de setembre, però en aquest cas ens n'anem a l'any 1960, la gent es tornava boja ballant aquest twist del gran Chubby Checker.
I va arribar a número 1 als Estats Units. No els xafem més. Fins demà. Adéu-siau.
She knows how to twist.